Saludem al Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil a Catalunya. Senyor Delgado, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Recuperem aquesta secció, que era gairebé un fixe durant l'època de la pandèmia. Pensàvem que no la tornaríem a recuperar, però malauradament hem hagut de tornar a demanar els seus serveis perquè la gent torna a tenir un munt de dubtes sobre com aplicar el toc de queda. Aquest negoci que proposava l'Empar Moliner de comprar una entrada de teatre, perquè així, encara que estiguis sopant a casa d'algú, vas pel carrer amb aquella entrada, encara que no hagis anat a teatre, si la policia deté algú pel carrer o intercepta algú pel carrer entre 10 i 11 de la nit, entre 10 i 11, no més tard de les 11. Si va amb una entrada de teatre, està bé, no?
Bueno, està bé si realment ha anat al teatre. Entenc que t'explicàvem, bueno, estava dins del to del programa i de la i del que, i també del que necessitem, com a societat, també d'intentar portar-ho el millor possible a aquesta situació, però, bueno, és a dir, la norma el que preveu és que l'activitat cultural autoritzada, que bàsicament són teatres, cinemes, auditoris, recordem que ara mateix estem al 50% de la capacitat i sempre asseguts i en ment anticipada, en seient presignat, doncs aquesta activitat es permet que acabi fins a les 10, bàsicament per l'impacte que pot tenir haver-ho fet a les 9 i per la dificultat, i per tant doncs la gent té aquest espai des de les 10 que acaba fins que pot arribar a casa, que com a màxim és a les 11, perquè recordem doncs, que el propi Reial Decret d'Estat d'Alarma ja fixa que aquest límit de les 11 de nit. Per tant, la combinació de les dues normes el que ens permet és sortir a les 10 del teatre, no més tard, i arribar a les 11 a casa, no més tard a les 11.
Aquesta última nit era la primera en què hi havia toc de queda. Els Mossos d'Esquadra informaven de toc de queda, no es posaven multes, però a partir d'avui ja comença a haver-hi multes que poden anar de 300 a 6.000 euros. De què depèn que et caiguin 300 o 6.000? Què és el que fa que sigui una quantitat o una altra?
Bé, 300 és la sanció per el que seria l'incompliment l'element bàsic, estàndard, que és l'incompliment de la norma com a tal, doncs no dur mascareta, circular fora de l'horari permès, en aquest cas el confinament nocturn, sense estar justificat, i a partir d'aquí doncs, hi ha elements agreujants doncs, que van des de la reiteració, des de la resistència a l'autoritat, no ho dic exactament, però vull dir doncs, que se li requereixi el canvi d'actitud i no procedeixi, etc. I aquí hi ha els elements diguem, que poden fer que aquesta sanció pugui fins a aquest valor màxim.
Hi ha el certificat autoresponsable de desplaçament. S'ha de portar sempre si penses sortir al carrer entre les 10 i les 6 perquè tens una excusa, perquè vas a treballar o perquè tens alguna de les excepcions que estan contemplades? Has d'anar amb aquest certificat o no cal?
És absolutament recomanable, en el sentit de que primer, en el moment que costo un control, com dèiem, durant l'estat d'alarma, durant el primer confinament i l'estat d'alarma, demostra doncs, que estàs fent una actuació doncs que després el temps com a mínim de tenir aquella documentació i de justificar-lo, per tant ja és un element diguem-ne des d'un punt de vista de l'avaluació, de l'anàlisi de la situació positiu, facilita també als cossos policials doncs d'una forma ràpida identificar aquella motivació i és una bona praxis realitzar-lo. Recordem que aquesta mobilitat nocturna entre les 10 de la nit i les 6 de la matí està molt, molt circumscrita, molt limitada a allò que sigui imprescindible. I bàsicament són temes laborals doncs, que no hi ha altres possibilitats i que s'ha de fer en aquell horari, o situacions d'urgència, d'urgència o d'emergència. Entenem, per exemple, que en una situació d'urgència o d'emergència no et doni temps de, en aquell moment, obrir l'ordinador. Això és, evidentment, comprensible, però persones doncs, que doncs, perquè hagin d'anar a aquella hora, doncs, m'imagino, no?, algú que hagi d'anar a casa dels pares, per exemple, no?, que visquin sol de comprovar que empresa de medicina, que, no sé, pot ser aquest tipus de situacions, doncs és el que aportin aquell document degudament ampliat.
Si l'empresa t'ha fet un certificat perquè puguis demostrar que has d'anar a treballar en aquell termini, no cal aquest certificat autoresponsable, el de l'empresa passa per sobre.
És suficient, sí, a més aquest és absolutament necessari perquè és la forma de demostrar que efectivament hi ha aquell desplaçament laboral.
Aquest desplaçament de tornar a casa després del teatre, després del cinema, entre les 10 i les 11, les 10 és l'hora límit perquè s'acabin els espectacles, fins a les 11 pots tornar a casa, com ho justifiques? Amb l'entrada n'hi ha prou?
Amb l'entrada, sí, amb l'entrada del dia, que es vegi l'hora que que ha finalitzat l'actuació i que estàs tornant a casa. Hi ha un element molt clar. Tu portes una entrada, en aquella entrada hi ha l'horari, tens un document d'identificació que diu on tens la residència. Evidentment, la policia entendrà que una persona que ha anat a veure una activitat cultural que ha acabat a les 6 de la tarda, són les 10 de la nit, doncs ha tingut temps a sobre per arribar al domicili. No? Per tant, aquí també, evidentment, s'està donant aquest marge pel temps imprescindible. El que ha de quedar molt clar és que el que estem buscant és que a partir d'una certa hora, que s'ha fixat, no?, en aquesta hora de les 10, en aquesta forquilla fins a les 11, per aquesta casuística, a partir d'aquesta hora el que es busca és anul·lar les interaccions socials. Ho dic així perquè és objectiu. És a dir, hi ha una sèrie d'activitat social que s'associa, d'acord a les dades que hi ha de contagis epidemiològiques de salut, a un risc de contagi important, i l'objectiu és evitar-la. I, a més, que sigui fàcil identificar quan s'està incomplint. Quan més complim tots, més fàcil és identificar els incompliments.
Hi ha un oient que a través del Twitter, Sandarina, ens diu: els de províncies, diu ell entre cometes, no podem anar al Teatre Barcelona perquè amb el marge d'una hora per tornar a casa no en tenim prou. Bé, no es pot anar a les sessions que acaben a les 10 de la nit, sí que es pot anar a una sessió de dissabte a la tarda, de diumenge a la tarda, perquè tenint en compte, clar, es pot tornar a casa fins a les 10 de la nit o fins tot fins a les 11 si estàs venint a molta distància, no?
Evidentment, quan fem una norma sempre hi ha, tot i que busquem certes flexibilitats i busquem, crec que la norma demostra, i és millorable com tota actuació de l'administració pública i subjecte a escrutini i a crítica, però hem buscat una certa flexibilitat i adaptació, però mai arribes a solucionar tot i arribar a totes les casuístiques d'algú que visqui molt lluny de Barcelona a més d'una hora. Doncs si l'actuació acaba a les 10, doncs no tindrà temps, és a dir, no podrà en aquest cas assistir a aquest tipus d'activitat en aquell horari, i haurà de buscar, com explica, un horari que li permeti arribar a les 10. Tothom haurà, perdó, a les 11, tothom haurà de buscar un horari que li permeti.
Hi ha una de les excepcions de mobilitat que diu que és una excepció al, textualment, retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge. Es considera anar de viatge anar a una segona residència? Un diumenge a la nit pots estar tornant de la segona residència? Això és tornar de viatge? Això seria una excepció?
No.
Per estar pel car... No.
No, això és un desplaçament. Un viatge és algú que per motius laborals o perquè durant aquests dies ha situat en un viatge d'estranger o en altre punt del territori espanyol, doncs ha de tornar. Això és un viatge i és un retorn, un desplaçament, i més si està fet a la sortida dins ja de la vigència d'aquesta resolució, no és un viatge, és un retorn, és un desplaçament.
A banda del Twitter, hem demanat a través del WhatsApp àudios dels oients perquè preguntessin a través del 677-07-0940. Per exemple, tenim un taxista que ens fa aquesta pregunta pel Sergio Delgado. A veure si el podem sentir. Em sembla que no, mentre intentem recuperar-lo, tinc més preguntes. Hi ha algunes d'aquells que ja estan allò retorçant una mica la normativa. Per tant, a veure què diu. Si vaig amb un vehicle vivenda, entenc que és una autocaravana, per entendre'ns, i deixo de circular, però estic a dins, sopant i dormint passades les 10, em multaran?
Si estàs a dins, no. En principi no, perquè el que, insisteixo, el que es busca és que no hi hagi aquesta mobilitat i aquesta interacció. Han posat els condicionants que és la seva vivenda, que això hauríem de poder matitzar-lo, però, bueno, i que està aturat i que està a l'interior de l'autocaravana. Per tant, principi...
Però si és la seva vivenda, és a dir, si és algú que se n'ha anat del cap de setmana amb l'autocaravana, llavors no.
Hauria d'estar ubicat en un punt on pugui aparcar, on pugui estar estacionat i que s'entengui que està pernoctant. No? Perquè, si no, l'aplicaré que faria que, bueno, quan pugui estar movent... És a dir, també nosaltres demanem una mica... Intentem explicar quin és l'objectiu de la norma perquè la gent entengui què perseguim i com pot estar segura que està complint i no incomplint. De vegades ens surten moltes preguntes per veure per on hi trobem l'escletxa, la norma, sí. No pas per estar segurs que l'estem complint. Llavors demanem que la gent, fins i tot en cas de dubte, ajudi evitant aquesta mobilitat, perquè és que realment crec que tots hem vist les gràfiques, hem vist les dades, com ens han sorprès aquest increment, i és una situació crítica important, i estem aplicant aquestes mesures per no haver d'aplicar altres més contundents en les quals presentar aquesta casuística i ens la plantejarem. Per tant, és a dir, el que ha plantejat crec que és correcte, és una persona que està doncs, en la seva autocaravana i està pernoctant, és correcte.
Ara sí, podem escoltar aquest taxista que ens ha deixat un missatge a través del WhatsApp per fer aquesta pregunta.
Bon dia, voldria saber si els taxis podem estar a les parades o circulant també.
Bé, aquest és un tema important. Hem de recordar que els serveis essencials, com a tal, no estan afectats per la limitació horària i, per tant, doncs, els serveis de transport de viatgers entren dins del que és un servei essencial. Per tant, en principi, han d'estar dins del vehicle.
Una mare ens envia un dubte perquè la seva filla té entrenaments de natació molt d'hora al matí i el dubte és com arribar a la piscina. Ens pregunta això.
La nostra filla és nedadora i fa entrenaments tots els matins i totes les tardes. Els horaris dels matins és de 6 a 7 i quart. Per si l'entreno a les 6, clar, hauríem de sortir de casa. Bueno, estem sortint a les 5 i 40, una cosa així. Podem tenir algun problema només per aquests 20 minuts o un quart d'hora abans de que siguin les 6? Moltes gràcies. Fins ara.
Sí, a veure, quina diferència si aquest esportista és un esportista que es considera professional de rendiment, amb el qual que tingui algun tipus, per tant, es pot considerar que és una activitat en el marc d'un caràcter professional i, per tant, quedaria exempt, sempre quan porti doncs, la documentació que justifiqui, perquè, si no fos així, doncs, s'hauria d'ajustar a l'horari de 6 a 10. Insisteixo, sempre hi ha casuístiques i són casos que no per ser excepcionals doncs, deixen de tenir impacte en les persones, doncs que la norma no arriba a ajustar-se a tot. Però si fos una persona, un esportista de rendiment, un professional que té aquest caràcter professional, doncs estaria exceptuant. Si no, s'hauria d'ajustar l'horari. De fet, la pròpia activitat, la pròpia instal·lació s'haurà d'ajustar aquest horari en el sentit també de la mobilitat de les persones que han de venir.
Des d'una agència de viatges de senderisme, tenen dubtes sobre si poden fer algunes sortides. Escoltem-los.
Hola, bon dia. Mira, nosaltres som una agència de viatges que ens diem Giroguies i, bueno, doncs fem sortides de senderisme. I era per saber si la setmana que ve, per exemple, el dimecres, podem fer una sortida amb 20 persones, encara que sigui en dos grups de 10. Val? Vinga, moltes gràcies. Adéu.
A veure, entenc que no està relacionat amb el confinament nocturn. Si fos de nit, ja diríem que no, directament. Aquestes, travesses a Matraguet Montserrat, que són moltes vegades de nit, etcètera, això no es pot fer. Si és de dia, hem de recordar que com que no, les persones que participen no ho fan des d'una perspectiva d'una relació laboral, és oci, no?, en aquest sentit, i estan limitades a grups de 6, incloent totes les persones, els que assisteixen als guies turístics o als monitors. Per tant, han de ser grups de 6. Es pot dividir en grups de 6 que vagin a distància, sí, però sempre han d'estar a distància. És a dir, el que no podrem fer és anar a distància és trobar-nos. Són grups de 6 i han d'estar com a màxim 6 persones. És la norma que és vigent des de fa dies de limitar tota l'activitat que no sigui en l'àmbit laboral a 6 persones.
Carlos Morales és actor de teatre amateur i té aquest dubte que ens ha fet arribar a través del WhatsApp.
Hola, em dic Carlos Morales i estic fent teatre amateur. Dades les circumstàncies laborals dels meus companys i inclús nosaltres, no podem anar a ensejar fins a 9:45, perquè la feina no ho permet. Clar, ensejàvem de 9:45 fins a les 11 o les 12. Però jo, la meva pregunta és, si nosaltres estem ensejant fins a les 10 i si podem marxar cap a casa al·legant que hem fet una obra d'assaig?
En principi no, perquè en l'esfera de norma l'activitat cultural està relacionada amb el que està autoritzat ara mateix des del punt de vista de l'obertura al públic. tot el que és, això és una activitat cultural, en el sentit de lleure cultural, s'ha de limitar l'horari i, per tant, a les 10 està tothom a casa.
De les primeres que ens ha preguntat a través del Twitter ha estat la nostra companya Gemma Herrero. Ella i la seva parella són periodistes esportius i dimecres hi ha partit de la Lliga de Campions. Ella diu: el miércoles hay partido de Champions, mi conviviente está en la oficina trabajando, yo trabajo desde casa, el partido acaba a las 11, hasta las 12 y media más o menos estaré trabajando, escribiendo la crónica. ¿Tengo que esperar hasta las 4 de la madrugada para sacar el perro a pasear? Perquè recordem que ara es pot passejar el gos entre les 4 i les 6 del matí. Si acaben de treballar a les 12:30, no poden treure el gos a aquella hora i han d'esperar a les 4?
No, jo diria dues coses. A la norma s'ha posat una franja horària a primera del matí pensant en la gent que ha de sortir, que surt pel matí a passejar l'animal de companyia perquè se'n va molt d'hora a treballar. I, per tant, una persona que entre les 4 i 6 del matí estigui amb l'animal de companyia, recordem, de forma individual, i a prop del domicili, pel temps imprescindible, ja està justificant per què està al carrer, perquè la norma ja ho preveu. Per tant, és un element que es demostra, no?, amb el propi, la presència de l'animal. I aquelles persones que, pel motiu que sigui, però que ha d'estar perfectament justificat per motius laborals, etc., necessitin treure l'animal de companyia en un horari que entre les 10 i les 6, que no sigui aquesta franja, és a dir, entre les 10 i les 4, ho haurà de justificar molt, molt adequadament. Molt, molt adequadament. És a dir, s'ha volgut posar una hora, una franja de 2 hores, molt clarament perquè no hi hagi problemes, perquè quedi molt clar. Entenem que pot haver-hi, que pot quedar encara un percentatge de casos que no està cobert, s'ha de justificar molt bé. És a dir, és que, bueno, no hi ha cap altra, per el nou horari laboral, etc., no hi ha cap més opció. Però això vol dir portar el certificat d'agressió tot responsable, portar la documentació que expliqui quin és l'horari de treball, etc. Això, d'alguna forma, és totes aquestes limitacions estan fetes precisament perquè qui vulgui fer un mal ús, i aquest no seria el cas, és evident, no en faci un mal ús. Ho dic així perquè crec que tots som conscients que les normes a vegades les hem aplicat pel boc ample, diguem-ne, i per tant hi ha aquestes limitacions.
Ens havien compromès amb el Sergio Delgado que fins ahir 35 com a molt ens han dit els senyals horaris de 2:15, però com acostuma a passar en aquests casos no paren d'arribar més consultes. Per exemple, n'arriba una altra sobre anar a buscar algú a l'aeroport. Sentim-t'ho.
Bona tarda. Voldria saber si a partir de les 11 puc anar a recollir a l'aeroport el meu fill que ve de viatge. Gràcies.
Sí, aquesta és una consulta de les que rebia molt habitualment durant l'estat d'alarma i durant el confinament, sí, com recordarem. Sempre que puguem justificar com a causa de força major, és a dir, una persona que arriba en un horari que no té alternativa de desplaçament que no sigui anar-lo a buscar, es pot justificar. Cas contrari, no podem justificar perquè ens desplacem a buscar aquesta persona, aquest familiar, doncs, a l'aeroport o a qualsevol altre punt on no va de transport. Per tant, hem de justificar doncs, que fem aquest desplaçament per aquesta circumstància i que no hi ha alternativa.
Un altre que ens arriba ara en aquests minuts sobre també un altre esportista, en aquest cas crec que és federat.
El meu fill està federat i practica un esport, entrena a última hora de la tarda, abans sortia a les 9:30, ara ens han dit que plegaran a les 9, però triguem aproximadament una hora en arribar a casa nostra. Si se'ns fa més tard de les 10, de tornada de la pràctica de l'esport, què fem? Hi haurà algun problema?
Com deia abans, si és un esportista amb caràcter professional al sentit del rendiment o similar, doncs es considera relació laboral i no hi hauria problema. Si no és el cas, que és la majoritària, que són doncs, menors d'edat o hi ha persones majors d'edat que tenen una relació d'esport federat però que no es considera professional, doncs ha d'estar a l'alerta.
Que hi arriba altres tipus de pregunta que em sembla que el Sergio Delgado no és qui les ha de respondre, de per què el govern demana reduir desplaçaments i evitar contactes en tots els àmbits i en canvi obliga a fer el 50% de les classes de les escoles oficials d'idiomes presencialment. Clar, això no és el teu negociant, no? Tu toca aplicar les mesures que s'aproven en el Procicat, però no decidir-les, no?
Nosaltres ens toca aplicar-les, ens toca també coordinar doncs, entre tots els departaments de la Generalitat per arribar també a elements, diguem-ne, d'equilibris tant com sigui possible. i això ho fan donar aquest comitè tècnic del Pla de Protecció Civil de Catalunya i sobretot donar recolzament al Departament de Salut en situacions crítiques com la que tenen perquè puguem continuar tenint doncs, una resposta del sistema sanitari que la necessitem tots, perquè quan ens donen aquestes dades i ens expliquen com comencen a omplir-se doncs, hospitals i les unitats de cures intensives, doncs tots hem de pensar que com a ciutadans ens interessa que això no passi, per tant que estem contribuint a que si demà tenim un problema se'ns pugui atendre i per això es demana aquesta limitació de mobilitat, ho explico des de la perspectiva no del govern, evidentment, sinó tècnicament, és aquest l'objectiu. L'objectiu és reduir contagis per tenir garanties de que el sistema sanitari té capacitat d'atendre no només la Covid, sinó tota la resta, perquè tota la resta ha de continuar funcionant d'aquesta atenció sanitària. Pensem que tots individualment, quan complim aquestes normes, estem contribuint moltíssim a, com dèiem, a la primera onada, a frenar el contagi i evitar problemes de saturació, problemes greus, com els que vam viure, i que hem de ser positius en el sentit de... Jo no soc epidemiòleg, ni tinc la informació com pot tenir la Barrera de Salut tan detallada i per entendre el detall, però crec que hem de tenir un cert missatge positiu de que podem intentar doncs, frenar aquest creixement amb aquestes actituds i amb aquesta mesura que no la vam aplicar en el primer confinament, que ara hem vist que ho apliquen altres estats europeus i que creiem que és positiva perquè a més l'impacte econòmic és menor i pot ser molt més sostinguda en el temps que un confinament total. És a dir, és una mesura que ens pot permetre aplicar-la durant més de temps per la reducció de l'impacte econòmic i que pot tenir un benefici molt, molt important des del punt de vista de la natura del contagi.
I abans d'acomiadar-te, deixa'm preguntar-te perquè la Junta Directiva del Barça està ara mateix reunida per prendre una decisió sobre el vot de moció de censura. Per ajustar-se als terminis legals que marquen els estatuts del club, s'hauria de votar els dies 1 i 2 de novembre, això és aquest cap de setmana. Si la proposta del club ara mateix és votar 1 i 2 de novembre en una sola seu, al Camp Nou, això el Procicat ho aprovaria?
Aquesta pregunta sí que va una mica més enllà del que jo puc respondre. Sí que puc dir que des d'un punt de vista tècnic concentrar un nombre de persones importants en un punt, sigui per una votació, sigui per qualsevol activitat, que és precisament el que és contrari al criteri de reduir contagi i d'activitat de risc, és a dir, concentrar persones en un únic punt és un element de risc, sigui l'activitat que sigui, i precisament el que perseguim és tot el contrari. Des d'un punt de vista tècnic, un objectiu neutre.
El que diu el club és que si es fa el 15-16 de novembre, d'aquí 15 dies, es podrien fer 23 seus electorals a tot Espanya. Així tindria més números de prosperar amb aquesta proposta?
Jo, sense entrar en detall i sense simplement insisteixo que si hi ha qualsevol activitat que comporti la mobilitat d'un nombre de persones, si aquesta mobilitat es redueix en el temps i en el desplaçament territorial, és a dir, en els quilòmetres, per dir-ho així, i comporta menys número de persones concentrades en un mateix punt, que és més positiu des del punt de vista de la contenció del risc.
Queda
però respon des del punt de vista d'aquesta activitat o qualsevol altra, perquè se m'escapa, diguem-ne, en aquell moment de la situació exacta i de com està el tràmit.
I a més entren altres consideracions, com el que marquen els estatuts del club, etcètera, etcètera, i això no és de Protecció Civil. Sergio Delgado, subdirector de Protecció Civil, moltes gràcies, i demano disculpes a tota la gent que ha quedat fora, perquè hem continuat rebent preguntes a través del Twitter, a través del WhatsApp, però ens havien compromès a acomiadar-lo a I-35, passen dos minuts d'I-35, per tant, moltes gràcies. Lamento que t'haguem de trucar a dos per tres, però d'una banda t'expliques també, i queden tants dubtes que no descarto que en els pròxims dies haguem de fer alguna altra petició perquè ens ajudis, però gràcies per atendre'ns i per la disponibilitat. Gràcies i bona tarda.
A vosaltres, moltes gràcies. Bona tarda.